Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana, sens falta, us informa de l'actualitat dels escenaris de la nostra ciutat i de més enllà. El programa que us ofereix entrevistes, reportatges, tertúlies, recomanacions sobre espectacles teatrals i on també trobem el temps per parlar-vos de cinema, de curiositats històriques, de teatre musical, en definitiva, de cultura. Com ja sabeu, tenim un fantàstic equip radiofònic que està format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Asens i el nostre tècnic Toni González. Avui Roger Benet, qui us parla, Marcel Castillejo també. Tot i les pluges, el fred i el vent, el teatre va a tota màquina i tenim tota una sèrie d'espectacles escampats per Sabadell i Rodalies que fan sold out o que estan ben plens de públic cada dia, cosa que és una gran notícia. Avui mencionarem algunes propostes i tornant de Setmana Santa, tornant de vacances, seguirem parlant-vos de les ofertes teatrals del tercer trimestre d'aquest curs, d'aquesta temporada, que són també força, força interessants. Comencem!
Amunt al Taló.
Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull com cada dimecres vespre a la cartellera teatral sabadellenca amb la Júlia Stals. Procurarem no perdre'ns cap espectacle i anotar-ho tot ben anotat a l'agenda. A l'espai de l'entrevista parlarem del Crèdit, un text força conegut del dramaturg Jordi Galzeran, una comèdia protagonitzada per dos personatges i que molts grups de teatre d'arreu de Catalunya han representat, emmirallant-se segurament en la versió que van protagonitzar a la Villarroel dirigits per Sergi Balbel el 2014-2015, Jordi Bosch i Jordi Buixaderas. Ara arriba el vestíbul del Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta, amb una disposició i un muntatge sorprenent amb direcció d'Alba López i dos intèrprets que ho donaran tot per fer-nos passar una bona estona, com són en Jan Daunis i en Lluís Olivella. Aquest cap de setmana, dues últimes representacions, dissabte a les 10 i diumenge a les 6. Tindrem una segona conversa amb en Xavi Quero i amb l'Irene Figueres perquè ens parlin del cicle de teatre filmat o cicle de teatre projectat Llums, Càmera i Taló, una proposta que es tira endavant gràcies a la companyia G3 Teatre de Xavi Quero, nostre col·laborador, conjuntament amb el Cirbo Teatre. Sabrem en què consisteix i quins espectacles mítics es volen recuperar revisionant-los. Amb l'Edu Gil tindrem l'oportunitat de tornar a parlar de cinema a la gran pantalla. Avui ens recomanarà tres títols, tres pel·lícules, que podem anar a veure als cinemes Imperial o Eix Macià, aprofitant que ve Setmana Santa, precisament. Batman, Código Imperador i La peor persona del mundo. I acabarem amb l'Elvira Franc, amb Teatre de Franc, com sempre, amb un comentari d'alguna de les propostes teatrals barcelonines que no ens podem perdre. Avui, Harakiri de les Impossibles i a la SA i al Teatre Nacional de Catalunya i també l'Orca, un espectacle que l'Elvira ara ens explicarà l'entusiasmada. Abans de tot això, abans d'alçar el taló radiofònic, a l'Elvira li toca col·locar el taló de fons d'avui. Escoltem el seu comentari, som-hi.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. El taló de fons.
El món del teatre és ple de curiositats i també de modes. Avui parlarem d'una curiositat que s'ha posat de moda en el teatre d'avui dia. És el fet de posar els títols llargs a les obres de teatre. Anomenaré propostes de més de 10 paraules en el nom de l'obra i que s'han representat no fa pas gaire a casa nostra. Algunes vegades el mateix títol ja ens explica l'argument de la funció, però així tot cal veure la representació perquè podem trobar molts més arguments en els que en el seu títol s'especifica. Generalment, aquests enunciats van seguits de propostes noves i innovadores que segur que ens sorprendran. Així doncs, anomenaré els títols que tenen més de 10 paraules. Comencem, per exemple, esmentant Canción dulce y amarga del hombre sin abuelos y la hija rodeada que quiere encontrar a su madre en el cámbiame, de Begoña Moral. 21 paraules. Una proposta que es va presentar l'any 2019, a finals de l'any 2019, al Teatre Tantarantana. Una altra. Feíssima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I de la companyia La Calòrica. Una obra que el grup teatral la va estrenar fa quasi 12 anys i encara l'està representant. 11 paraules. Segurament aquest grup va ser dels pioners de posar noms llargs a les obres de teatre. Una altra. No passa cada dia que algú ens necessiti. De fet, no és gens habitual que algú ens necessiti. 18 paraules. una obra de Carme Porticelli que es va estrenar al Festival Grec l'any 2020 en plena pandèmia. Continuem. Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers. 16 paraules, una proposta d'Àlex Rigola que es va representar al Teatre Priorama també a l'any 2020. Una altra. Aquest dia tèrbol que vaig sortir d'un cinema de l'Eixample i vaig decidir convertir-me en un home. 17 paraules, al Teatre Lliure representada a la tardor del 2021. I l'obra que enguany vaig veure a la sala de tallers del TNC i que em va encantar, que en vam parlar del programa, El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai. 12 paraules, per definir un món ple de dolcesa i d'amor que confronta amb la realitat de la Guerra Civil Espanyola. També recordarem el text de Maria Aurèlia Campmany i Xavier Romeu, que no fa gaire els va representar el grup sabadellenc Tres Homes Grossos, que tracta, i el tema és, preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya. 17 paraules. Una obra escrita i estrenada amb clandestinitat l'any 1970 i que més tard va ser estrenada oficialment a la sala Villarreal. Aquests són els que he trobat últimament. Segur que n'hi ha molts més de llargs així que desconec. Teatreros, si en coneixeu algun més, us convido a fer-m'ho saber.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment de fer una ullada ràpida a la cartellera teatral local, a l'oferta sabadellenca, i aquesta informació la recull i ens la recorda cada setmana la Júlia Stals. Bon vespre.
Bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats.
Hem de notar moltes coses, i després de Setmana Santa en vindran més. És que no parem aquí a Sabadell.
No parem, i això ens agrada. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell El Crèdit, dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Aprofiteu aquest últim cap de setmana perquè és l'últim.
Uh-huh. Què més?
La companyia Alegres presenta preparatius de Setmana Santa, una obra sobre les curiositats d'aquesta festivitat, dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
Perfecte. Una altra proposta?
El Teatre L'Arlequí figurarà en Sant Jordi i el Drac aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia, això fins al 24 d'abril.
Exacte. Bueno, l'Arlequí ja es comencen a posar a punt, no?, pel Sant Jordi, veig. Ja s'han posat modo abril, no?
Sí.
Què més?
I, per últim, us volem recordar i avisar que us heu d'anar preparant perquè després de Setmana Santa, el Teatre Sant Vicenç representaran Mamma Mia, el Ciervo preparat per sopar i a l'Espai Àgora Paraules Encadenades.
Exacte, Paraules Encadenades, que precisament tenim via telefònica, tenim amb nosaltres a la Carla Corral, que és una de les actrius d'aquest espectacle que arriba, doncs això, el cap de setmana després d'haver acabat aquesta Setmana Santa a l'Espai Àgora. Carla, què tal? Bon vespre.
Hola, què tal?
Esteu preparant una obra que, déu-n'hi-do, aquesta també s'ha fet per bastants racons de Catalunya, no?
Sí,
s'ha anat fet a diferents llocs, aquí a Sabadell no la recordo, però sí que a Barcelona se'n deuen haver fet diverses versions, una obra que no sé si fa molt que l'esteu preparant.
Bueno, jo per a les encadenades, la primera vegada que la vaig llegir va ser, aviam si recordo, el 2020, el octubre fa més temps, que, clar, estàvem en època de restriccions, que gairebé no es podia fer res, i la vaig llegir, i que jo estava en un mono de fer teatre que flipes, i vaig dir, guau, aquesta obra per muntar-la, logísticament és com dir-ho, no necessites tants recursos, no? I que, per l'altra banda, a nivell interpretatiu, pues, la felita, però bueno. I rei, la vaig llegir, vaig dir, vale, vaig a fer una adaptació, i vaig fer l'adaptació, però fins aquest estiu no vaig estar parlant a... Bueno, li vaig comentar al Harrison, que és l'altre actor, i li vaig dir, ei, què et semblaria fer aquesta obra amb mi? I em va dir, vale, va, pues anem a fer-la. I vam començar a assajar al setembre, i ja per a cosa d'un mes, més o menys, ens vam posar en contacte amb l'Espai Àgora per demanar si ens podien representar-la allà, i pues aquí estamos.
Dius que a nivell interpretatiu, no?, a nivell d'interpretació, hi ha molta feina. Com els heu preparat, aquests personatges, i una mica com són? Perquè són dos personatges en escena, no?
Sí. Clar, a més, O sigui, de fet, fa uns dies ho pensava, que és una obra que és... Vull dir, tu com a actor, com a actriu, estàs contínuament, des que comença l'obra fins que acaba, allà, saps? Que no tens ni un minut per sortir un moment i respirar i dir, vale, quan tornem-hi. I a nivell interpretatiu, clar, per preparar-ho, és com un text que... Com que hi ha molts punts sutils de... Clar, precisament la història va de... que realment no saps qui està dient la veritat al final. Mm-hmm. Hi ha un moment que sembla que realment qui està dient la veritat és un dels dos, després això es capgira i fins i tot hi ha moments que dius, vale, no sé exactament aquí qui està mentint, qui està dient la veritat, i els dos per ensortir-se'n estan mentint tota l'estona, no ho sé.
Clar, per justificar-se van dient mitges veritats, no? Tant un personatge com l'altre.
Exacte.
I aquests assajos de la recta final, com els porteu? Us heu pogut adaptar bé en aquest espai àgora o...?
Bueno, la veritat és que encara no hem pogut assajar, no hem anat a assajar àgora. Tenim pensat, després de tornar a Setmana Santa i anar-nos cap allà i fotre-li canya. I ara la resta d'assajos aprofitarem Setmana Santa per fer ja l'esprint final. Mm-hmm. Però la veritat és... Ja arribes a aquell punt de... Tu comences a fer l'obra, potser tu m'estaves que no les dius exactament igual, però és en aquell punt dels personatges que és com d'anar de la trama, que pots dir una paraula que no és, o una frase la gires estructural, o inclús dius una altra cosa, però com que ho pots gestionar molt bé, saps? Te'n surts molt bé. I llavors, clar, quan me'n vaig adonar compte d'això, va ser com, buah, ja la feina tota ja l'hem feta. Mm-hmm. I està molt guai.
Clar, Paraules encadenades és una obra que jo recordo que oscil·la molt entre la comèdia i un thriller molt dur, no? És una barreja estranya d'una situació, d'un segrest d'una persona, amb alhora una relació tòxica d'una parella de personatges que déu-n'hi-do, no? Però que fins i tot pot resultar còmic en segons quins moments. Això, com ho heu resolt d'alguna manera? Ho heu pogut jugar, vaja?
Sí, aviam, és la part que molt sutil, i que jo recordo un assaig que és això, són com comentaris que es deixen anar, que, clar, sí que és cert que la tònica en general no és comicitat, però és això, són com comentaris que es donen d'una forma tan sutil que, clar, estàs en un moment de tanta tensió que el dir aquest comentari és com que trenca, i el contrast d'aquest és quan crea la comicitat. I jo recordo un assaig que el Harrison va dir una frase que la va trobar superbé, i ens vam ficar jo, sí, Renau Berlanga, diguem-ne que ha fet com la figura de director que ens venia a ajudar i això, i clar, jo recordo un assaig que el Harrison va jugar molt bé el tema aquest de la sutilesa, de fer el contrast aquest d'un comentari així carregat de comicitat, però amb un ambient de tensió, que va jugar molt bé aquest contrast, i ens vam començar a riure l'Arnau i jo, i vam haver de parar l'assaig perquè, bueno, això va quedar molt, molt bé aquell tros. Mm-hmm. Però, bueno, és això, la tònica general és aquesta tensió, i la comicitat aquesta que tu deies és, bueno, són petits comentaris sutils, però que juguen molt amb aquest contrast, i és molt guai.
A part d'aquestes dues dates que teniu ja agendades amb l'Espai Àgora, voleu dur-lo més enllà, aquest espectacle, o teniu previst fer alguna altra peça que no sigui aquesta?
De moment la idea és, aviam si podem contactar amb alguna sala de teatre més, i aviam si pogués sortir algun bolo més. Però de moment, per ara, estem centrats en aquesta obra, i aviam, no sé si més endavant trobar una altra obra també que sigui de petit format, no, però em refereixo amb pocs personatges, perquè clar, Harrison i jo, diguem-ne que no tenim molts recursos, vull dir, ens reuníem on podíem, assajàvem, però clar, depèn de quina obra volguéssim fer, potser et diria, ostres, potser necessitem a més gent, potser logísticament no ens va bé, saps? Però per ara és això, per ara Paraules encadenades, perquè ja et dic, va ser com un projecte de no ens fiquem expectatives, anem fent mica en mica, perquè som tu i jo, hi ha algú més que ens ajuda, anem fent pico i pala i ja veurem. Però clar, és això, que ara ens hem trobat que el resultat està sent molt guai i sí que tenim aquestes dues dates, però alhora estem mirant aviam si poguéssim fer en algun altre lloc més, perquè realment jo crec que val molt la pena.
Mm-hmm. Bueno, de moment concentrats en aquesta estrena del diumenge 24 d'abril a l'Espai Àgora. Esperem que vagi molt bé, molta merda, Carla, que vagi molt bé amb el Harrison. I nosaltres continuem amb la Júlia, que estàvem aquí, ens havíem quedat a mitges. Ens volies fer algun recordatori final?
No, fins aquí eren les obres d'aquesta setmana.
Fins aquí eren les obres, però ens hauries de revelar la que era fake la setmana passada.
La setmana passada era que la companyia Les Àvies representava Plats i Treses.
Que no era veritat.
No era veritat, però és una bona proposta,
sí,
humorística.
Qui sap, a veure si algú s'anima. Què més, Júlia?
I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs gràcies. Seguirem dimecres vinent repassant aquesta cartellera local tan plena. Que vagi molt bé, bona setmana.
Bona setmana.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El crèdit de Jordi Galzeran és una de les comèdies més representades, de ben segur, per molts grups de teatre, entitats i col·lectius des que es va publicar l'any 2013. L'autor també de Burundanga, El mètode Grönholm, Cancún, Fuita o Paraules encadenades, sempre ens presenta personatges que amaguen secrets, que tenen cops amagats, que revelen alguna informació sorprenent i, per tant, com a tota bona comèdia, la pau, l'estabilitat salta pels aires i els nervis comencen a aflorar. El crèdit, Antoni Vicenç, un home molt segur d'ell mateix, es presenta a una sucursal bancària per sol·licitar un préstec que per ell és vital. El director, un home intransigent i quadriculat, li denega perquè no presenta avals ni garanties. Si ens passés a nosaltres, tornaríem cap a casa a capcots, però no és el cas en aquesta peça. L'Antoni té la paella pel mànec, sabrà què dir i com influir en l'altre, com posar-lo entre l'espasa i la paret per aconseguir el que vol. El vestíbul del Teatre Sant Vicenç ens ofereix en petit format el seu vestíbul, aquesta obra magnífica sota la direcció d'Alba López i protagonitzada pel Jan Daunis i pel Lluís Olivella. Jan Daunis, bon vespre, què tal?
Bon vespre, molt bé. Merci per convidar-me.
De fet, ja heu estrenat el crèdit. Com ha anat aquest primer cap de setmana, aquestes dues primeres funcions? Com ha respost el públic?
Doncs molt bé, la veritat. O sigui, l'estrena, el públic va riure molt, moltíssim, i el diumenge va ser una mica més lleuger tot plegat, però també acompanyava una mica amb el dia, no? Era més a la tarda. O sigui que ens vam adaptar bastant als dos públics i els dos van respondre molt bé i van sortir molt contents i entretinguts, que jo crec que és l'objectiu una mica de la peça. Mm.
Com és que vareu escollir aquesta obra concretament? Creieu que potser era adequada per aquest espai o encara no pensàveu en el vestíbul del Teatre Sant Vicenç quan escollíeu?
Sí, no. Vam, des d'un bon inici vam pensar en el vestíbul i, de fet, jo no la vaig escollir, me la van proposar. Uh-huh. Me la va proposar l'Alba fa ja un parell d'anys, la veritat. Fa un parell d'anys vam quedar un dia en un bar-restaurant i em va ensenyar l'obra i em va dir, escolta, m'agradaria fer això d'aquí dues temporades, com ho tens? I clar, jo, clar, en aquell moment dic, home, i tant, no? Queda molt. Vull dir que perfecte. I res, doncs, ens la vam llegir i vam considerar que era una bona opció. També pel, jo crec, des del meu punt de vista, que en el vestíbul s'hi fa una mica de tot i el tema comèdia trobo que s'hi fa poc, potser. Llavors, doncs és un gènere bastant, bastant guai de fer a prop del públic, saps? Mm-hmm. Mm-hmm. Sí.
Què creieu que té el crèdit, doncs, que pot fer riure les espectadores i espectadors? Quin tipus d'humor ens fa servir el Jordi Galzeran?
Un humor, jo crec que, o sigui, crec que el que fa riure és que no t'esperes en cap moment res del que passa, saps? I acaba sent una mica tot tan surrealista o que s'escapa del que tu faries en aquesta situació que al final acabes rient per incredulitat una mica, saps? De dir, no em crec, saps? No em crec que s'estigui liant tant. I té una cosa molt bona, que és que tu et penses com a espectador que ja està, que ja no pot anar pitjor, però hi va pitjor, entens? Llavors això crec que va fent que el públic, a mesura que va avançant l'obra, vagi entrant més en el joc i s'ho acabi passant molt bé. S'ho acabi passant molt bé per això, perquè és una situació que probablement molta gent ha viscut i que, per tant, se sent identificada, però amb unes accions que per res del món faríem, saps? I aquesta contraposició jo crec que genera aquesta comicitat.
Que es va embolicant el tema, no? I al final els personatges acaben en una situació molt poc còmoda, no? No saben com reaccionar. Clar. I el públic tampoc, no?
Total, com
ha estat el procés de creació d'aquesta obra? Com han anat els assajos? El fet de només ser dos personatges, per exemple, en escena, és tot un repte, no? Suposo.
Ah, sí, tant i tant. És tota nostra. Ha sigut tot un repte, però bastant dinàmic, eh? O sigui, com que érem poquets, hem pogut anar-nos adaptant i proposant coses. Clar, jo per exemple, estic estudiant ara a l'Institut del Teatre i llavors doncs, he intentat també aprofitar aquest procés per posar en pràctica certs mètodes, certes coses, i el Lluís, per exemple, i l'Alba doncs, s'han entregat molt a provar coses i ha sigut una mica un espai de laboratori i anar provant diferents formes de dir el text, d'estripar una mica, no?, per no caure en les mateixes formes de parlar tota l'estona. Uh-huh. Una mica ha anat fluint així i realment ens vam començar a fer assajos fa bastant temps, llavors ha sigut com un procés bastant fresc, bastant dinàmic i que anava avançant per si sol. Uh-huh. I el fer tant de poca gent, no, era molt adaptable, saps? Aleshores això aportava certa tranquil·litat.
Uh-huh. I aquests dos personatges que interpreteu, com són? Ja teníeu clar quin personatge havia de fer cadascun, per exemple?
Sí, des d'un bon inici, vam fer una lectura i la primera lectura que vam fer vam així aleatòriament escollir aquests personatges i ens va agradar. Ens va agradar com sonàvem, també per les edats ens encaixava bastant més i aleshores a partir d'aquí ja vam anar tirant, la veritat. Tema construcció de personatge, no? O sigui, personalitat, etc., sí que ha anat sorgint a mesura que han anat avançant els assajos, això sí.
Mm-hmm. Tota l'obra podríem dir que és una gran baralla dialèctica entre el director i l'Antoni, aquest personatge que demana el crèdit. Cap dels dos vol cedir, sí. No? I la conversa començarà a embolicar-se, no? Com, sense fer spoiler, com va avançant l'obra, com evoluciona?
Sí. A veure, jo crec que, o sigui, evoluciona molt, o sigui, és que no t'esperes per res com va evolucionant. I això jo crec que és el que més enganxa, no?, al final, entre dues forces, que les dues forces tenen poder. O sigui, les dues forces acaben tenint en alguns moments fins i tot el mateix nivell de poder l'un sobre l'altre. I al final doncs, és una mica un duel de titans, no?, en aquest sentit, perquè els dos tenen els seus arguments i dins dels seus arguments doncs, s'hi troben còmodes i els dos creuen que tenen la raó. Aleshores, a partir d'aquí, clar, pots tenir la lluita que vulguis, no? I llavors és quan van sorgint arguments cada vegada més bojos i més fora de lo normal, també.
Com és el muntatge tècnic, escenogràfic, l'escenificació? Perquè tenim un vestíbul que és el tindrem en una distribució diferent, no?, aquesta vegada.
Sí, correcte. Aquesta vegada, en lloc de fer-ho amb un estil italiana, que vindria a ser doncs, el format habitual, que és posar el públic a una banda i l'escenari a l'altra, ho hem posat al mig, dues bandes. Treballem a dues bandes i a banda i banda tenim públic i, per tant, això ha sigut una de les coses que més hem treballat, a poder garantir que el públic rebi material de cada actor en tot moment. Aleshores, doncs, jugar molt amb les diagonals, jugar molt amb que un personatge sempre estigui obert a una de les bandes, molt moviment escènic, perquè així doncs, en cap moment el públic es perdi molt d'un dels dos personatges, saps? Aleshores, doncs, hem anat treballant tot això i anant-ho incorporant perquè sigui més orgànic i no quedés tan marcat, per treure una mica les costures, diguem-ne, de la peça.
I al final aquest director de sucursal acabarà dubtant de tot, no? Acabarà sent insegur i acabarà derrotat d'alguna manera. A l'Antoni, per tant, li haurà funcionat l'estratègia. Creieu que tot plegat podria ser, o no, una crítica al sistema econòmic, no? Al sistema administratiu, també, tots aquests embolics?
Sí, jo crec que darrere d'aquesta comèdia s'hi amaga molt un emmirallament del sistema que tenim, no? Perquè realment dins d'aquesta obra l'Antoni no faria mai una cosa tan extrema si no s'hi sentís obligat pel propi sistema. Mm. Aleshores és com si el sistema oferís altres oportunitats per tothom, no hi hauria, no, aquest embolic. Per tant, també és una mica, doncs, una posada en escena en què el públic, jo crec, que pot veure que al final el culpable vindria a ser el sistema, saps? Mm-hmm. I és com un cicle al final dins d'aquí. Llavors jo crec que sí, que hi ha crítica, evidentment, dins, sota aquesta comèdia hi ha una certa crítica. Sí, tampoc planteja solucions, eh? No és una obra que plantegi solucions, però sí que planteja el problema, no? O sigui, com és possible que una empresa com és un banc que està allà per ajudar acabi ficant més problemes, no?
Per tant, com que és ficció, el banquer doncs acaba pagant amb la seva pròpia moneda, no? Acaba enganyat.
Correcte.
I desorientat,
sí.
I perdent la paciència. Doncs gràcies, Jan, per ser avui a l'Amunt al Taló, per parlar-nos d'aquesta obra de Galzeran, El Crèdit, que encara podeu veure a Ràdio Oients aquest cap de setmana, el dissabte dia 9 i diumenge dia 10, a les 10 de la nit i a les 6 de la tarda, respectivament. Correu, perquè s'acaben les entrades. Gràcies, Jan, i bon vespre.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Avui hem convidat aquí a Ràdio Sabadell en Xavi Quero, col·laborador del programa, i també a Irene Figueres, que, com us comentàvem a l'inici, al sumari, han tirat endavant des de la companyia G3 Teatre i també des de Societat Coral Recreativa El Ciervo, atenció, un cicle de teatre filmat, un cicle d'obres de teatre projectades, que és un format que gairebé mai s'ha explotat a Sabadell i que segur que vindrà farcit d'un munt de sorpreses. Llums, Càmera i Taló és el títol d'aquest cicle. Xavi, Irene, bon vespre i gràcies per ser aquí a l'Amunt al Taló.
Gràcies.
Com se us va acudir aquesta idea? Com vareu començar a donar forma a aquest cicle i com és que el vau acabar ubicant aquí a Sabadell?
Bé, la qüestió és que ens vam adonar, de fet, de que hi havia molt patrimoni teatral d'aquest país enregistrat i que gairebé no es coneix, de la mateixa manera que tenim els Estudios 1 de Televisió Espanyola,
sí.
Que a dia d'avui ningú se n'ha recorda de hi ha grans actuacions. Doncs em va adonar que a nivell molt més català també teníem un seguit d'enregistraments que es van passar principalment per la 2 o per TV3,
sí.
Però es van passar al seu moment i ja està, com a molt està comercialitzat, però no tot. I ara rescatem tot això, rescatem totes aquestes obres. Els protagonistes estan vius encara.
Uh-huh. I ho ubiqueu aquí a Sabadell, uh-huh. També que és una cosa, ara ho comentava, no? que no s'havia fet mai abans, vaja, que jo uh-huh. recordi.
També era aprofitar una mica que aquest any és el centenari del Ciervo, de l'entitat, i pensant en activitats que poguessin ser interessants no només pels socis del Ciervo, sinó obrir una mica aquest espai que queda una mica apartat del centre de Sabadell, mm. a que vingués la gent i que conegués el teatre, que és un teatre molt bonic, i això, que és centenari, que cada cop es troba menys.
Mm-hmm. Dieu que voleu recuperar obres de teatre mítiques, no? Grans muntatges que segur que han quedat en el record col·lectiu de la gent, mm-hmm. i fer-ho des de petites sales de teatre sabadellenques, no? Des del Ciervo Teatre també, d'entitats, grups, col·lectius... Quina unió, no? Per què aquesta unió? Què pot aportar unir aquests dos elements per poder fer aquesta proposta, per poder executar-la?
Bé, la qüestió és que això que diem de a Sabadell que escupa per ell, de vegades és cert, de vegades no, però sí que s'ha de... clar, en el nostre cas, clar, estem dins de la professionalitat, però a nivell dels amateurs, moltes vegades únicament van a veure les seves propostes exclusivament i de vegades van a veure els veïns i de vegades no. En això pequem tots, eh? I servidor inclusive. Però era de... Què ens uneix als professionals a l'hora de veritat? Que és el que anem a veure sempre, segur. I muntatges emblemàtics, muntatges que d'una manera o altra ja els vam veure al seu moment o enregistrats, però que no se'n toca la patata. Potser, és la paraula. Se'n toca la patata.
No, també pot ser, no? És un motiu. Creieu que s'haurien de recuperar potser de debò aquests títols i tornar-los a produir? O creieu que això de la reposició és nunca fueron buenas, doncs... tot, vaja, que tot forma part d'un moment, no?, i d'un context i que, per tant, allò no es pot tornar a repetir. Al final, el teatre és efímer, no?
Sí que té molt a veure amb el context del moment. També perquè hi ha coses que ara ja no són políticament correctes.
Ja.
I que es censurarien bastant. Però jo personalment m'encantaria que tornessin algunes de les obres que presentem al cicle.
Clar, hi ha un component d'enyorança completament, no?
Sí.
I ens podeu desvetllar algun títol que hi haurà en aquest cicle Llums, Càmera i Taló?
Bé, de fet, comencem aquest dia 29, aquest 29 d'abril.
29 d'abril.
Per nosaltres un clàssic que i totalment políticament incorrecte. Come'm el coco negro, de la cubana.
T'agrada molt, eh, Xavi?
Ens agrada molt.
En vam parlar la setmana passada.
Però és que ens agrada molt, el cabaret barceloní que ja no existeix. I, de fet, quan la cubana el va produir, ja estava desapareixent i gairebé deixava d'existir. I per això m'han rescatat totes aquelles cançons de Juan de la Prada. I ara és de... Ara sí que ja no existeix cabaret barcelonès, de lo que éramos el que som ara mateix. I crec que és un bon moment per novament reivindicar-ho.
Clar, vols dir que d'alguna manera reivindiques qui ets, no? Perquè ho portem a l'ADN, no? D'alguna manera, a l'ADN teatral, d'alguna manera. I ens podeu revelar també una mica quines activitats complementàries doncs, voldreu fer per acompanyar totes aquestes projeccions?
Sí, el tema és que serà un cicle gratuït, que no sé si ho hem dit, això. I un dels principals reclams que creiem que farà que la gent s'interessi per veure teatre filmat és que portarem protagonistes, o sigui, actors, directors, a que vinguin a veure l'obra amb nosaltres i que després es pugui comentar amb ells. Al Coco portarem la Montplans, actriu de la cubana, i el Jordi Milán, el director.
I com funcionaran aquests fòrums, no? Entenc que és postvisionat,
sí,
no? I serà en format debat o xerrada, podrà participar-hi el públic d'alguna manera.
La gràcia és una vegada presentats de aquí els teniu, i les preguntes rituals habituals és com us sentiu? Heu mellit molt? Mentida, esteu estupendos. A partir d'aquí, que el públic és gensi, perquè de vegades hi ha moltes coses de produccions mítiques que ens agradaria saber, i si no teníem el protagonista al davant, mai ho sabrem. I és de donar aquesta oportunitat de que la gent parli directament amb icones del teatre del nostre país.
Sí, sobretot amb la cubana, que són gent que porten anècdotes per hores.
Clar, sí. I tant, segur que sí. Quines dates hi ha fixades de moment i com funcionarà tot plegat per poder aconseguir aquesta entrada que ara comentaves que era gratuïta, per poder aconseguir assistir-hi, per tant, com funcionarà tot això? Com ho hem de fer?
Vale, t'explico. A veure, sí, és gratuïta, però demanem reserva... que pots venir igualment, però potser et quedes al carrer. Tant de bo la gent es quedi al carrer, sincerament, perquè això vol dir que és un gran èxit. Però tenim un Instagram, que és Llums, Càmera i Taló, tot junt, així com una web, www.llumscamerataló.com. I si no, tenim el Gmail, que és on ens heu de fer la reserva, obviant l'Instagram, que és llumscamerataló@gmail.com. Ens escriviu, ens diu, som X, de perfecte, benvingut. I a partir d'aquí, ja la setmana abans, ho recordarem, de tal dia tens entrades per venir a veure l'espectacle com el Coco Negro, etc. El que sí que puc dir és que també estarem el 27 de maig.
Sí, 27 de maig.
Vale. I si tot va bé, el 17 de juny, per començar aquesta primera part de la nostra temporada, que esperem que continuï al llarg de tota la tardor del 2022 i tot l'hivern del 2023.
Sí, és tancar un cicle, anar fent els últims divendres, no? Crec que hi ha
els últims divendres de cada mes, a excepció de Sant Joan, per motius obvis, i bueno, ja veurem Nadal, quién sabe.
A veure què passarà. Però bueno, sí, la idea és que ja teniu coses, no?, guardades i planificades per anar fent en els propers mesos. Ha estat difícil aconseguir aquests convidats, o què? Està costant la gestió de tot plegat, o què?
Bueno, de fet, amb la Montplan, sobretot, i amb la Cubana, perquè som uns bojos de la Cubana i tenim cert contacte. És que res, per anar-nos trobant a espais comuns, de fet. Hi havia l'exposició dels 40 anys més un de la Cubana a Sitges, que hi vam anar un parell o tres de vegades.
Sí.
Sí, sí.
Sí, i bueno, de fet, ahir es va projectar al Sense Ficció el documental, és a dir, el passat aquest dimarts, és a dir, que està molt, molt bé. Rescateu-lo, sisplau, us ho passareu molt bé veient-lo.
Exacte, i si us ha quedat alguna pregunta al tinter, no?, podeu venir-la a fer a la Montplans. Doncs, Xavi, Irene, moltes gràcies per tornar a dur aquest teatre, no?, tan impressionant, i que ens remou tantes coses als escenaris, encara que sigui a través d'una pantalla, per recordar, no?, i per reflexionar sobre aquests muntatges. Fins la propera, moltes gràcies. Merci. Ah, sí.
Gràcies.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. La gran pantalla.
Doncs al programa d'avui recuperem aquesta secció de la gran pantalla, la nostra secció de cinema, amb el nostre expert cinèfil, l'Edu Gil. Bon vespre, Edu.
Bon vespre, Marcel.
Que avui ens vens a parlar de tres pel·lícules que encara podem trobar, o bé al Cinema Imperial o bé al Cinema Eix Macià, i que podem aprofitar per anar a veure aquests dies de Setmana Santa, no? I que crec que, bueno, vaja, algunes han sigut un èxit, d'altres potser no tant, no? Ara ens ho acabaràs d'explicar. I et demanaré, com sempre, que ens hi posis una nota de l'1 al 10, una qualificació, a veure què t'han semblat en global. Per quina podríem començar?
Comencem per la més antiga, si vols. Vinga. Que és Batman.
Batman, una pel·lícula, no?, que ha anat a veure molta gent i que
ha tingut èxit.
Hi havia unes expectatives potser
bastant altes,
molt altes, i un hàndicap també de moltes pel·lícules de Batman prèvies, no?
Totalment. I aquesta és una de les grans avantatges que parteix, és a dir, tothom ja coneix una mica l'origen de Batman, i aquesta pel·lícula se l'estalvia. Ja directament ens mostra un Batman que porta 2 anys sent Batman, i pràcticament es centra en una història sobre uns crims que estan envoltant la ciutat de Gotham i que tenen a veure amb gent important de la ciutat, i que a poc a poc anirà descobrint que aquests assassinats també tenen a veure amb el propi Batman.
Exacte, per tant, també a dintre d'aquest conflicte que hi ha, també hi posen el propi heroi, no?, i a la pròpia vida privada o vida personal del propi heroi, no?
Totalment, però per sort en aquesta pel·lícula no tenim la típica d'heroïcitat, d'acció que estem acostumats, sinó més que res una pel·lícula més detectivesca amb bastanta investigació, sí, com si fos un thriller normal, no fos una pel·lícula de superherois, i això és un dels grans atractius que té.
I una pel·lícula que també mescla molts personatges d'aquest univers de Batman, no?, com són la Catwoman, l'Enigma, etc. No?
Totalment. I ja que són 3 hores, doncs aprofita bé aquestes 3 hores.
Exacte, sí, sí. Per barrejar tot aquest, o sigui, condensar d'alguna manera tot aquest univers en aquesta pel·lícula. Molt bé, molt bé. Quina nota li posaries en aquesta?
No ho sé, Marcel, jo quan la vaig veure vaig sortir dient un 7, però després pensant potser el 6, no ho sé. Tu li poses un 7, oi?
A mi em va agradar força, eh? La banda sonora jo la vaig trobar molt bona. Què n'opines tu?
Jo trobo que estava molt bé. El que passa que hi havia moments que em recordava la Marxa Imperial de Star Wars.
Sí, una mica. Bueno, jo crec que dona molt, ajuda molt a crear aquest ambient, no?, de la pel·li així tot fosc. Bueno, de fet ho són totes, no?, les pel·lícules de Batman, perquè el propi personatge, el propi heroi ja ho és, no?
Exacte.
però vaig trobar que estava molt, bé i que presenta un personatge que és una mica, o sigui, d'entrada sembla que el vulguin presentar almenys a l'inici com l'antiheroi en comptes de com l'heroi, no?
Sí.
Això és curiós.
Bueno, perquè Batman va una mica cap a això. És a dir...
Té un cantó fosc.
Exacte, totalment. Des de que es va crear... És a dir, encara que ho veiem molt luminós o un heroi, a part del seu passat, com que ja és fosc, també ens envolta amb personatges foscos com els dolents que el fan tornar cap al que és realment.
Cap al que és realment, sí, sí, clar. Perquè, de fet, tota la part inicial s'enfoca, o tota la presentació del personatge, l'enfoquen a que la gent el tem, no?
Exacte.
O sigui, la gent li té por d'alguna manera.
Com ja havia fet també en el Cavaller Oscuro de l'any 2008, també ja s'havia representat això de sí, millor sí. manera, personalment. Però, bueno, aquí...
Al final t'acaba semblant que els dolents de veritat no ho són tant.
Exacte.
No? Una mica com jugant una mica el joc de la pel·lícula del Joker, no? Molt bé, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quina altra pel·lícula comentarem?
Código Emperador, espanyola, protagonitzada per Luis Tosar.
Aquesta què? Què et va semblar?
A mi em va agradar bastant. De fet, em va sorprendre, perquè no me l'esperava tant, que m'agradés tant, i em va agradar. Trobo que té un bon ritme. Si vols comento de què va.
I tant.
Faig 5 cèntims. Doncs és un thriller, en centra un personatge que és el Luis Tosar, que és el protagonista, i treballa pels serveis secrets d'Espanya, és a dir... Sí. Bueno, això no ho deixa del tot clar, però...
Sí, sí.
La seva feina és destapar conflictes o coses pertorbadores de gent important.
Exacte, fer espionatge i traficar amb tots
Exacte.
Aquests secrets...
Amb aquesta informació.
Amb aquesta informació de la gent, aconseguir-la, no? I, sí, sí, amenaçar o...
Fer xantatge.
Fer xantatge, exacte.
I la pel·lícula està força bé... Com he dit abans, té bon ritme, a mi no se'm va fer pesada i tampoc dura suficient com perquè es faci llarga. I val la pena, jo crec. És una pel·lícula per distreure't una hora i tres quarts, on el Luis Tosar està molt bé, la veritat. Està sobri, interessant, destaca... I
té un conflicte intern, no?
Exacte.
També perquè està immers en aquestes cloaques de l'estat d'alguna manera.
I està
manera.
Com una mica cansat de tot això i vol deixar-ho d'alguna manera.
Clar,
a la normal.
Voldria deixar-ho, no pot. Després també hi ha un component d'ell com a personatge...
Humà.
Clar, sí, el seu cantó humà, exacte, no? Amb la relació amb una noia que no acabes de saber si és veritat o és mentida. Al final veus que sí, que tenia aquest cantó humà i que, per tant, no? Ara hem fet una mica d'espoiler, oi? Bueno, no, però una pel·lícula molt interessant i, a més, amb molt de ritme, no?
Exacte.
També, bueno, amb aquesta típica banda sonora, de compte enrere, diguem-ne.
Totalment. I és una pel·lícula que no ha triomfat massa, no entenc per què, potser la publicitat no l'ha ajudat molt, però jo la recomano, sisplau, aneu-la a veure, encara que només estigui a un passe, però és igual, aneu-hi aquesta Setmana Santa i que podeu, i val la pena.
A més, amb s'entrellacen diverses trames, no? Perquè hi ha diversos casos de màfies i etc.
I temes polítics.
I ell hi està submergit d'alguna manera, no?
Sí, sí.
A tot. I al final tot acaba confluint en aquesta història del Luis Tosar. Molt bé, i tenim una tercera proposta, no, també?
Espera, quina nota li poses tu, Marcel?
Ah, jo també força alta, potser et diria que un 8.
Ui, vale.
Tu més?
No. Jo li anava a posar un 6,5.
Ah, bueno.
El 7 no arribava,
sempre
però...
Sempre puntual, Edu, ja ho saps. Val, què més? Tenim una última recomanació avui.
Una recomanació nòrdica, que es diu La peor persona del mundo, nominada recentment als Oscars a millor guió original.
Aquesta ha estat molt premiada, no?
I millor pel·lícula estrangera, sí. Ha tingut bastants premis. I la veritat és que està força bé. Sobretot a nivell narratiu, destaca que està dividida en 12 capítols i això fa que tingui dinamisme la pel·lícula. Si no hagués sigut per això, potser la pel·lícula hagués sigut més pesada.
Ja.
Però, bueno, explico
de què va.
Es centra la història d'una noia a punt d'arribar als 30, on no té clara la seva vida, és a dir, va estar canviant d'estudis, de feina, i no té clar per on anar. I es centren inicialment amb el nòvio que té actualment, que és un noi madur, més estable i més clar a tot, però ella va una mica més perduda. Llavors, tota la pel·lícula es centra en la vida d'aquesta noia. Aquest, en 5 o 6 anys passa, crec. I la veritat és que és molt sincera, el tractament. Et poses molt en situació, és a dir, et sents identificat en algunes parts, no d'ella, sinó també amb els personatges masculins, amb tots, en general. Llàstima que toqui algun tema que potser no calia, però mira, també la vida té aquests temes i llavors, si els ha volgut ficar, també és comprensible. Però la veritat és que val la pena, és una gran pel·lícula. És, no és tant comèdia, és més dramàtica.
Clar, és un drama, no?
Sí, realment sí, però té parts còmiques, evidentment. I trobo que és de lo millor de, que ha tingut el 2021, sincerament.
Molt bé. Molt bé, una pel·lícula potser molt, molt, també molt contemplativa, no? Va passant el temps i tu vas seguint aquest personatge, no?
Una mica, sí.
I les relacions els... que deu tenir, no? Sí. Amb les diferents persones amb qui es va creuant. Exacte. Al llarg de la vida, no? Molt bé, molt bé. I el títol? O no es pot explicar perquè faríem massa spoiler?
No, La peor persona del mundo.
Val, però per què? Té algun sentit? Sí.
Bueno, es fa referència a ella mateixa.
Doncs, Edu, quina nota em deies que li posaves en aquesta?
Aquesta potser un 8, Marcel?
Un 8. Va agradar bastant.
Sí.
Doncs hi anirem algun dia d'aquesta Setmana Santa. Doncs gràcies per aquestes 3 recomanacions d'avui i ens tornem a trobar per seguir comentant pel·lícules que tenim a la cartellera, no?
Perfecte.
A la propera gran pantalla. Gràcies, Edu, per ser-hi.
No, gràcies a tu. I em sap greu que tingui la veu així una mica ronca.
Totalment ronca, avui.
Perdó.
A veure si estàs més sa la propera vegada.
I tant.
Doncs gràcies i a reveure.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. Teatre de Franc.
Arribem al final del programa i ja sabeu que aquest espai el tenim reservat, com sempre, a la nostra experta teatrera, espectadora incansable de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que avui ens explica què li han semblat Harakiri, de les Impossibles, i també Lorca. Cal dir que hem tingut un molt bon segon trimestre a nivell teatral i que no ens podem queixar gaire i que ens ve una recta final de curs que també es preveu molt fort amb ofertes molt potents. Elvira, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre, doncs sí, tens raó. Fins ara hem vist obres molt bones i esperem que continuï així la temporada. Les que parlaré avui, per mi, són de les millors que hem vist aquesta temporada, Les totes dues,
Som-hi, comentem la primera, doncs.
Comencem amb Harakiri, un espectacle de les Impossibles a la sala Tallers del TNC. Comença la funció amb un silenci de totes les actrius i actors posats alineats mirant al públic. Un silenci profund d'uns minuts. Després comença la música. Una música electrònica serà la que predominarà durant tot l'espectacle. El seu ritme o no, els cossos des de l'escenari es començaran a moure i realitzant unes magnífiques i sorprenents coreografies. La veu d'una dona inicia el relat de la seva mort. Una mort volguda, un suïcidi. Aquest és el tema de la funció i aquest és el motiu de la posada en escena. Veiem el dolor de la dona abans de suïcidar-se i també veiem com viu la mort el seu fill. Viu la mort de la seva mare, però no pateix pel suïcidi, sinó per la pèrdua. Moviments suggerents, paraules poètiques i música persistent. Tot té un perquè de la seva realització. Tot està mesurat, coordinat, mil·limetrat. Cada actuació, sigui parlada, gestual o acròbata, tenen el seu sentit, la seva lectura, com per exemple el tros que manipulen amb la roba. Si guardéssim tota la roba que ens hem posat durant la vida, faríem una bona muntanya i segur que podríem endevinar cada faceta que hem viscut. Inclús endevinaríem la nostra personalitat. És justament una part de la roba que ha portat la protagonista que els seus companys l'arrosseguen per l'escenari i la van ajustant deixant l'espai quasi buit, de la mateixa manera que la vida es va buidant. Finalment, cada actriu i actor agafa una peça d'aquesta roba i la va plegant acuradament, com aquell que quan una persona estimada se n'ha anat, replega tots els records i tots els sentiments i els guarda en un racó del cor. Molts més simbolismes, eh? Moltes més altres idees que, minut a minut, es van llançant des de l'escenari al públic que ho vol rebre. Una meravellosa manera de parlar del suïcidi i de les morts sobtades, sense estridències. Potser l'única estridència és la música, aquesta música que pretén posar-se dins dels nostres caps per fer-nos adonar dels tabús i els estigmes que tenen la mort voluntària. Unes actuacions extraordinàries de tots, amb una il·luminació molt notable i una escenografia com si fos la carpa d'un circ. Música, dansa, circ, simplement magnífic. Hi col·laboren, o són les actrius, la Lídia Campell, el Halli Diallo, la Montse Esteve, l'Helena Gispert, el Quico López, la Diana Peia, la Clara Peia i el Pau Vinyals. Les Impossibles sempre han presentat propostes en temes força colpidors, com per exemple els trastorns de la salut mental amb Sweet Talk número 6 o de les violències de gènere, que, bueno, el títol de l'obra, gèneres sexuals, el títol de l'obra era AUC, el so de les esquerdes. Personalment he de confessar que sóc una gran seguidora de tot el que fan les germanes Peia, ja que a part de les seves produccions pròpies, també col·laboren amb altres muntatges professionals, sempre molt encertades, com per exemple l'Ariana va ser la coreògrafa de l'espectacular moviments de Mare Mar a De Goll de Gom, entre altres. I pel que fa a la Clara Peia, ha col·laborat amb músics de renom mundial i ha posat música a infinitat de propostes teatrals i de dansa. Harakiri es podrà veure encara fins al dia 14 d'abril. És una obra interessant i considero que s'ha de veure.
I tant, i tant. De fet, crec que no m'equivoco si dic que potser estarà en el rànquing de top 10, de top 10 d'espectacles teatrals d'aquesta temporada que de vegades fem aquí a la Món al Taló.
Per la meva part, segur. Per la meva part, segur que hi serà.
Home, és un espectacle que penso que la riquesa, ho comentaves una mica, Elvira, és que el valor que té, vaja, és que combina tants llenguatges diferents que és impossible no empatitzar-hi o no connectar-hi o no entrar-hi d'alguna manera, no?
Té el poder
de la música, no? El llenguatge musical, el llenguatge gestual, el llenguatge també del text que t'estan recitant o que t'estan traslladant també d'alguna manera amb els diàlegs aquests entre mare i fill.
Que són molt bonics, són els diàlegs.
Que són molt bonics, exacte. Vull dir que és aquesta combinació, no?, també del circ amb aquesta barra central, amb aquesta barra de circ central, que també té molt simbolisme, no? S'ha d'anar a veure, també, per... Tampoc ho desvetllarem tot, però...
Sí, no ho diguem tot, que sigui més una mica més la sorpresa, sí, però sí, que s'ha de veure, i jo penso que és un espectacle complet per tots aquests aspectes,
Bueno, perquè... és un multiespectacle, diria jo, no? Que t'entra una mica per tot arreu, a nivell auditiu, a nivell visual, és molt bonic també, amb
molt
aquests
bonic.
Moments de la roba de la persona que ha marxat, que ens ha deixat, no? Que és com aquest objecte superíntim, no?, d'una persona que hi juguen moltíssim, per tant, un superespectacle, no?
Sí, un superespectacle. Passem per un altre superespectacle, que és un espectacle de minories, diria jo, però que els que ens agrada tant el teatre considero que l'hem de veure, que l'hem de tastar, aquesta diferència també, que és l'Orca, un muntatge original i innovador de la companyia Laboratorio Teatro. Una obra de teatre que es representa a la seu tan original que tenen aquest grup en el curt passatge de Sant Antoni Abat de Barcelona. La companyia experimental dirigida per la xilena Jessica Walker, a part de representar espectacles molt singulars, també organitza classes de teatre i cinema i també tallers de mediació i ioga personals. Aquesta nova proposta presenta el món que envoltava el gran poeta i dramaturg andalús Federico García Lorca. L'experimental funció es basa a recordar la seva vida des que era un nen, el seu llegat artístic i cultural fins al seu assassinat. De fet, la seva mort està present en tot l'espectacle. Estris i objectes que van acompanyar a Lorca i, com no pot ser d'altra manera, els seus pensaments, les seves obres, els seus familiars, amics i enemics, i també els seus amants, inclús la persona que el va afusellar. Tots tenen cabuda en aquest espectacle ple de sentiment i riquesa teatral. Paròdies, poemes, música, art gestual i acrobàcia. que les actrius i actors saben portar al nivell més alt en les seves actuacions. El despullat i sobri local que es representa té com a element escènic una plataforma de ferro, làmpades de peu, baguls, portes que s'obren i es tanquen i un piano. No podria faltar el piano amb l'orca, eh? Tot això crea un clima oníric que acompanya, està acompanyat pel vestuari i la il·luminació que, com sempre, en les representacions d'aquesta companyia, consta d'uns focus accionats manualment per un altre actor. No és un foc estàtic, sinó que un actor va enfocant els llocs que interessa, eh? I això fa que els espectadors es sentin una part molt, molt més dintre de l'espectacle, eh? Se senten una part emotiva de l'homenatge a aquest genial espanyol. Arrodoneix la vetllada les paraules de la directora, que com és costum sempre dedica al final de l'espectacle, que en aquesta ocasió, a part d'anomenar a l'orca, també fa un record al jove Samuel, assassinat a Corunya per la seva orientació sexual, sense deixar en oblit a totes les persones perseguides i maltractades pels col·lectius feixistes. El silenci del final es fa extensiu també al sortir al carrer. Després que el públic ha aplaudit amb força les brillants actuacions i el dels actrius i dels actors, després es fa un silenci i els actors es queden en escena, tots agafats, i deixen marxar el públic suaument, cosa que tampoc no és normal, això en el teatre, eh? És una obra que és una mostra de bon teatre no comercial que complau al públic menys massificat, diguéssim, eh? A causa de l'èxit que han tingut, han posposat l'obra fins al 16 de maig. Si teniu ganes de veure una proposta molt original i una manera de fer teatre diferent del que sempre hem vist, no us la podeu perdre. Jo dic, al·lucinareu, al·lucinareu del que arriben a fer, de com es transformen de personatges. Pot sortir l'orca quan era gran, amb cabells, bueno, ja més grandet, i llavors es converteix el mateix actor davant dels espectadors amb un nen. Mm-hmm. Bueno, és sensacional, de veritat.
Que bé, Elvira, doncs serà un altre que també inclourem en aquest rànquing, no?
Segur que sí. Que poso, segur.
L'hem encertat. El programa d'aquesta setmana, doncs, a Ràdio Vients, no us perdeu cap d'aquestes dues propostes que ara en parlàvem. Importants les paraules, però també, pel que he sentit que comentaves, Elvira, els silencis, també, no?
Molt.
I a més a més, dos espectacles que de teatre, vaja, però també, en definitiva, podríem dir que multidisciplinars, no? Amb moltes... Molt rics, vaja. Sí, sí.
Tots dos. Sí, tots dos. Aquest últim també, eh? Perquè, a més, un part de circ, una mica com el que hem parlat de Harakiri,
sí,
eh?
Sí.
Molt diferent l'un de l'altre. No té res a veure, eh? Però és un tipus de teatre innovador i de manera de fer, doncs, que penso que cal conèixer-ho també.
Doncs gràcies, Elvira, pels comentaris d'avui. Seguirem dimecres vinent per continuar comentant aquests espectacles barcelonins que són un reclam per la gent teatrera fins al moll de l'os com som nosaltres, Elvira. Bon vespre i que vagi molt bé. Gràcies.
A vosaltres, adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell i seguiu-nos a les xarxes a Instagram, @amuntaltaló.sta i també a Facebook. Tornem ben aviat apropant-vos al Teatre Sabadellenc amb les seves principals protagonistes i conversant sobre tot allò que passa en escena en aquesta ciutat. Que vagi bé, bona nit.
Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.